defensant-se com gairebé en tot el partit. És un equip, però, Marc, que potser té jugadores per fer alguna cosa més, no? És a dir, sí, ha fitxat dues jugadores de l'Atlètic de Madrid, dues, no sé si dir-li llegendes, però San Pedro i Massaguer han estat molts anys al club matalasser.
Sí.
Han guanyat lligues amb aquest equip. Sí. Després, Martín Prieto ve de fer més de 10 gols en cada temporada amb el Granadilla, en les últimes dues temporades.
Sí, jo et dono la raó completament. És un equip que a l'estiu el veus i fitxa Amanda San Pedro, que és cert que era la capitana Atlètic de Madrid, però si la veies jugar realment pensaves que estava a les acaballes de la carrera. Sílvia Meseguer és cert que es volia retirar perquè ja havia de fer el MIR i dedicar-se a la medicina, que és una cosa que ella vol fer, però...
Patrick, cap a Pina, espera't Marc, Pina, això, ala! Ai, que l'ha fallat, li ha tret una jugadora a l'àrea petita, això és penal, sí, hi ha penal, perquè al final li han acabat traient la rematada amb les mans, crec que ha estat... Una defensa del Sevilla, no li veig ara el dorsal.
Que el xuti ella,
però a la línia.
Sisplau,
No, a dins de l'àrea petita. A veure, la jugada és boníssima, la comparet entre Patri i Pina, que deixa Pina tot sola. Pina el que fa és tornar-li la del segon gol a Oshoala, i Oshoala remata. Jo crec que el problema és que rellisca i hi ha una jugadora del Sevilla que es llença a terra... una mica sapastre, perquè després de refusar bé la pilota l'acaba tocant amb les mans a dins de l'àrea petita. Va. Quan hi havia dues jugadores del Barça que estaven pendents de la rematada, Oshoala i també un altre futbolista, la llançarà Pina al penal.
O sigui, cos i mà, no? Per entendre'ns, Gerard?
Sí.
Ho dic perquè si fos directe amb les mans seria vermella, si no tinc mal entès. Per això ho preguntava.
Ara veuràs la repetició.
Bé, primer sí. Veuré la jugada, sí.
Sí. Potser quan ja s'hagi picat el penal, també t'ho dic.
Sí.
Amb els 45 ja complerts, hi va Pina, buscant el segon. A veure per on el llançarà, dreta, esquerra. I Pina, al pal! La pilota al pal dret de la porteria andalusa. Aplaudeix o va animar la Txernogorčević a Clàudia Pina, també Keira Walsh. Bon detall de les dues futbolistes del Barça. S'acaba la primera meitat amb aquest penal fallat per Clàudia Pina. Hauria pogut ser el 3-0, finalment, però... Barça 2, Sevilla 0.
Ara veurem l'acció repetida, ho haurem vist l'acció en directe i em genera molts dubtes que això hagi de ser penal. Potser ara en la repetició ho veiem més clar.
Com no se l'embutxaqui d'alguna manera la defensa del Sevilla i sigui mà molt clara.
Li marcava amb el braç esquerre, aquí no.
Home, però...
Aquí sí, amb el dret.
Bé,
des de terra, home.
Però s'està com mig aixecant, no? Sí, la pilota li va al colze.
Fan els braços, no?
És tot estranya la jugada,
no,
sí.
No, seria el penal més clar, eh? Avui no. Que venim de dues mans que no haurien d'haver estat penal en el Villarreal, Real Madrid.
Però aquí sí que em sembla que és la mà que va la pilota, per entendre'ns. No tant la pilota que va la mà, no? No sé, ja que des del terra sí que busca amb el braç dret la pilota.
Bé, en tot cas, hi havia dues jugadores del Barça també molt a prop, no? A l'àrea petita, no sé si considera també l'àrbitre aquest aspecte que tenien, no?, la possibilitat de rematar la pilota. Tampoc és que desplaci massa la pilota, eh? És una mica com sense voler, no? Impacta la pilota al...
S'està com mig aixecant, li queda la pilota així com allà, una mica encallada, allà en la zona del colze. I vaja, no ha entrat tampoc al penal, per tant no ha significat res.
I Oshoala?
Si hagués estat Oshoala, això hagués acabat en gol.
Segur.
Oshoala rellisca o què li passa?
Sí, jo crec que rellisca, eh? No, jo crec que rellisca absolutament perquè no la toca ningú. No la toca ningú i és ella que no acaba de rematar bé. Per tant, bueno, no sé si li podem comptar com a ocasió fallada perquè acaba en penal, però jo ho faria, la veritat, jo ho faria, no me n'amago.
Sou molt dolents.
Dit això, parlant de dolenteria, 1 de 3 del Barça en penals aquesta temporada. Va marcar Pina contra l'Alavés, va fallar Mariona contra l'Atlético i avui Pina torna a fallar, en aquest cas, contra el Sevilla.
Alta la megafonia, sonava Quevedo, com sona qualsevol lloc, vull dir, entres a una escola bressol i sona Quevedo, vull dir, on entri sona Quevedo des de fa uns quants mesos. Al descans guanya el Barça 2-0 contra el Sevilla, ara tornem quan arrenqui la segona part amb el Gerard Ballera, mentre la Moviola Molló s'està utilitzant per veure si realment són mans o no són mans. En aquesta repetició m'ha semblat més que en la primera.
Jo m'inclino pel sí. Que hi ha un moment que amb el braç braceja una mica, que és el gest que li fa l'àrbitre. En aquest sentit, ho ha vist bé. Estava ben situada també l'àrbitre.
Gerard, fins ara, deixo gaudint de la música del Johan Cruyff.
Amb la discoteca, no? Mare sí. Déu, vaig a ballar una mica el maluc.
Vinga, mou els malucs que tu en tens. Anna Hernández, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Va, actualitzem-nos al Superesports. Per on vols començar?
Doncs començarem per la tomba de Benet XVI, que es podrà visitar a partir de demà a les 9 del matí al Vaticà. És un taüt triple on també hi descansen objectes personals del papa emèrit, com ara les medalles encunyades durant el seu pontificat o un pergamí amb els fets més destacats de la seva vida. Mentrestant, fa aproximadament una hora que ha acabat la missa funeral per al papa emèrit a la Basílica de la Sagrada Família. Unes 1.200 persones han assistit a la litúrgia que ha oficiat el cardenal de Barcelona, Josep Omella, que ha descrit el papa com una persona humil i amb un gran intel·lecte.
Ara que se n'ha anat a la casa del pare, anem descobrint idees, frases i reflexions que ell ens va regalar i que no sempre vam saber recollir i fer-les nostres. El papa Benet ha estat un home discret, humil, amb una certa timidesa, però això no li impedia defensar els valors de l'Evangeli amb valentia.
Omella s'ha pronunciat durant la missa sobre la renúncia de l'emèrit ara fa 10 anys, un fet que feia més de 600 que no passava. En aquest sentit, ha dit que des d'aleshores servia a l'Església en pregària i sacrifici. I en plan internacional, el nombre de ferits a les manifestacions de protesta al Perú s'eleven a 36 aquesta tarda, després de la represa dels enfrontaments amb la Policia Nacional a la regió surandina de Puno, fronterera amb Bolívia. A més, el Ministeri va denunciar que alguns manifestants van atacar una ambulància mentre es dirigia a l'hospital amb 3 ferits i que el vehicle va quedar un inoperatiu. Des que es va detenir l'expresident Pedro Castillo, hi ha hagut grans protestes a tots dos bàndols als carrers, els que fan costat de la nova presidenta Dina Boluarte i els que volen que es dissolgui el Congrés i es convoquin eleccions anticipades.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara, que vagi bé.
Marca el Logroñés en el partit contra el Barça Atlètic. Mollom.
Sí, acaba d'empatar el Logroñés al minut 5 de la segona part, una rematada creuada. No hi pot fer res Arnau Tenas. Logroñés 1, Barça Atlètic 1.
A la Lliga Femenina, que va guanyar la Reial Societat 2-1 contra la Lama, la Reial que és sisena, la mateixa la classificació, amb 22 punts amb 13 partits jugats per les de Natàlia Arroyo. I ha arrencat la segona part del partit del bàsquet Girona a la pista del Fuenlabrada.
Sí, ha perdut absolutament igualat, més un encara pels d'Aito. Fuenlabrada 41, bàsquet Girona 42, 7-54 pel final del tercer quart.
Pausa i tornem per viure la segona part d'aquest Barça 2, Sevilla 0 a la Lliga Femenina, i amb un ull posat ja de seguida també cap a Alzira, on d'aquí a 3 quarts d'hora, una miqueta més, el Barça jugarà contra el Pozo a la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala.
Superesports amb Xavi Puig.
A Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol. I arriba la Supercopa d'Espanya amb Movistar. Gaudeix amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a Movistar.es.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Club. Et milloren qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
A Dazón comença la part de la temporada que més ens agrada. La dels gols i parades que valen lligues senceres. La dels partits que fan història. La Liga Santander i la Premier League tornen a Dazón. Ara des de 19,99 euros al mes.
RAC 1. Diumenge 22 de gener corre la 44a cursa Moritz Sant Antoni, la primera cursa de l'any a la ciutat de Barcelona.
Recorre 10 quilòmetres pel centre de la ciutat i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 22 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritzsantantoni.cat.
RAC 1. Tots som 1.
A Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol. I arriba la Supercopa d'Espanya amb Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a Movistar.es.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Tu et prepares per encarar el gener.
Let's go.
Nosaltres fem que no et costi tant amb 4 dies sense IVA.
Let's go.
Només a MediaMarkt, del 6 al 9 de gener, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Broca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí, todo català. Hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
RAC més 1. Podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís...
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme...
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra...
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses...
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. Superesports, amb Xavi Puig. Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Continuem el Via Lliure, el superesport de RAC1 fins que s'acabi el partit del Girona contra l'Espanyol o l'Espanyol contra el Girona a partir de les 9 de la nit a Cornellà al Prat, que hem escoltat els protagonistes, i després arrencarà el Tu Diràs amb el Dani Aguilar per arribar a la 1 de la matinada. Primera, tenim un partit en joc a Son Moix, Mollom.
Sense gol, recta final de la primera part, Mallorca 0, Valladolid 0.
A segona també en tenim un altre en joc.
Sí, a la Rosaleda, 42 de la primera part, tampoc hi ha gols, Màlaga 0, Tenerife 0. El Màlaga, que és penúltim, necessita puntuar més que els Canaris.
A la primera federació ha guanyat el Cornellà 2-3 al camp del Calahorra i ara tenim jugant el Barça Atlètic.
Empatant a 1 amb el gol que ha marcat José Martínez per l'Unió Deportiva Logroñés a l'inici de la segona part, que empatava el de Víctor Barberà pel Barça Atlètic a la primera, Logroñés 1, Barça Atlètic 1, som al 12 de la segona part.
A la Lliga Femenina us estem explicant aquest Barça 2, Sevilla 0. Hem arrencat la tarda amb la victòria del Villarreal sobre el Real Madrid. 2-1 ha guanyat l'equip de Quique Setién. El Damià López ha xerrat amb Raúl Albiol, amb un dels centrals de l'equip groguet.
Raúl, victòria molt gran, no? Contra un rival enorme, on no es podia cometre cap errada.
Sí, al final el Real Madrid tot sabem el difícil que és, i el Real Madrid-Barça hay que hacer partidos perfectos y hoy lo hemos hecho.
Us heu sobreposat al penal que us han xiulat, que és una acció que en un moment donat us pot treure la partida.
Sí, pero bueno, la verdad es que luego también como venía en sí el penalti de ellos, al final pues bueno, más o menos ha quedado un poco todo como estaba, ¿no? Que era nosotros ganando el partido y... Pero bueno, como te he dicho, no me apareció ninguno de los dos penalti.
Són accions que, amb la de coses que passen en un partit de futbol, és una llàstima que determinin tot un partit, ¿no? Accions tan absurdes com aquestes.
Sí, creo que tiene que haber mucho más, ¿no? Para pitar el penalti y bueno, la verdad es que bueno... Más, hay que pasar un penalti y te caer más.
¿Qué tal en Setién?
Bien, ningún problema.
¿Presenta Barcelona?
No veo ningún problema. Contentos y seguir trabajando para, como te he dicho, ¿no? Ir mejorando porque aún queda para mejorar y con las ideas del míster pues intentar hacerlas cada vez mejor.
Gracias, Raúl.
Muy bien.
Gracias, Raúl Albiol. El micròfon del Damià López després d'aquesta gran victòria del Villarreal, tercera victòria consecutiva a la Lliga, escalant posicions, cinquè, deia Albert Rúmez, que el veia entrant clarament en zona Champions al final de la temporada, ja que es va generar molts dubtes l'arribada de Setién i el fet que comencés amb derrotes i fins i tot amb una certa mofa que va envoltar aquesta arribada de Quique Setién, però a base de treball, de victòries, i la d'avui és de les grosses, només el Madrid havia perdut un partit en tota la Lliga i avui tot just ha perdut el segon, segurament generarà confiança no només en els seus jugadors, sinó també en l'entorn del Villarreal i del món del futbol, aquesta bona ratxa que té ara l'equip de Quique Setién, el Villarreal, que a la Copa del Rei ha quedat emparellat amb el Real Madrid, com dèiem, tornem a tenir un Villarreal-Real Madrid d'aquí a 10 dies a l'estadi de la Ceràmica en aquesta ronda dels vuitens de final, on el Barça visitarà el camp del Ceuta i l'Espanyol visitarà Sant Mamés per jugar contra l'Atlètic de Bilbao. Què fa el bàsquet de Girona, Fuenlabrada, Mollom?
Doncs el tercer quart ja ben avançat en el partit del bàsquet Girona, que està guanyant de 6, Fuenlabrada 48, bàsquet Girona 54, 4 minuts pel final del tercer quart, però vaja, tot molt obert en aquest partit en què a nivell anotador Quino Colom amb 14 punts està sent el màxim exponent del Girona, de fet és el màxim anotador del partit ara mateix.
Ha començat la segona part el Johan Cruyff, Gerard?
No, estem escoltant Rigoberto Bandini.
Ah, mira...
Millorat una mica,
sí.
Una mica bastant, pel meu gust, com a mínim, cadascú això va...
Ara,
cada casa, la cosa
la
va com va.
La megafonia no ha afluixat, eh? Vull dir que segueix a tope. No, han sortit les futbolistes del Sevilla, de fet han sortit ja fa un parell de minuts, està tardant i bastant Jonathan Giralde de fer sortir les seves jugadores, que sàpiga que hi ha algú que se n'ha d'anar d'aquí cap al Palau, i no ho volem fer salat tampoc. Ara surten la tripleta arbitral, encara no, però les 11 futbolistes del Barça.
De fet, la Lliga, que regula normes, vaja, parlo en aquest cas de la Lliga masculina, però també ho pot fer la Lliga femenina, naturalment. El tema de la potència de la megafonia, per mi seria un aspecte que hauria de controlar. De dir, no es pot passar de tal nivell.
Uh-huh.
Que puguis parlar amb la persona del costat, si vols, abans de començar un partit.
Ja.
És que realment hi ha vegades que no es
sí,
pot.
Sí, vaja, la contaminació acústica, que
exacte,
és una de les contaminacions que es miren avui dia, deuen estar exclosos els recintes esportius de la contaminació acústica, perquè vagis on vagis, les megafonies estan a un so, a un volum absolutament insuportable, que és la paraula que s'ha d'utilitzar. Tornant al viol i als penals, no sé si el que ha passat avui canviarà alguna cosa. Et dic perquè costa de veure tanta unanimitat de gent del futbol sobre les dues accions de penal d'avui. El Viol, que cap dels dos ho era. Ancelotti ha vingut en la mateixa línia també en l'entrevista a la televisió, doncs, ha acabat el partit. La sensació que veus per la xarxa de futbolistes i exfutbolistes, d'entrenadors, de dir cap a on anem si aquests dos penals d'avui són xiulats com a penal. No sé, veig un corrent tan clar avui en un a favor i en un en contra del Real Madrid, que és un dels partits grossos de la jornada i on es fixen moltes mirades, que potser serveix perquè algú recapaciti en el comitè tècnic d'àrbitres.
Sí, però clar, llavors, o sigui... Pot ser que passi això, que a partir d'ara... De fet, veia un vídeo de Medina Cantalejo per les xarxes, el president del comitè tècnic d'àrbitres, parlant el mes d'agost del tema de les mans i deia que s'havien de tenir també en compte, en la línia del que deia en Bermúdez, les conseqüències d'aquelles mans, és a dir, si desviava la pilota, si la jugada continuava amb normalitat, com és el cas avui, la del penal de, a favor del Madrid, que Vinícius pot acabar rematant, no té influència que la pilota toqui amb la mà, fins i tot l'afavoreix perquè frena una mica la pilota, no? Clar. Però, llavors, o sigui, el que no s'hi valdrà és, si a partir d'ara se xiulen menys, recordar aquests penals per dir, ah, aquell dia es van xiular. No, si tots creiem que avui és un error, avui és un error. Això també, perquè clar, o sigui, el que no es pot fer, com per exemple, jo entenc el que deia Pacheta, però clar, però és que pot ser que un dia no xiulin unes mans perquè s'han equivocat. Llavors, si s'equivoquen, aquelles mans no deixen de ser o no ser mans.
Ah, però és que jo no entenc avui com un error. Vull dir, jo entenc avui que el comitè tècnic d'àrbitres o les directrius que reben des del comitè tècnic d'àrbitres, especialment el senyor del VAR, és que això s'ha de xular com a penal, perquè un senyor que està allà assegut a les Roces veu la jugada 30 vegades repetida i li diu a l'àrbitre que s'ho vagi a mirar perquè per ell allò és penal...
I l'àrbitre ho
considera que allò és penal. El que està mal fet és que això pugui ser considerat un penal. Que un tio que ensopega, que gairebé està a punt de fotre's de morros contra la gespa, posa la mà per no fotre's de morros, i quan s'està aixecant li toqui la pilota a la mà i això sigui penal, però no s'entén de cap de les maneres. Vull dir, que la normativa digui que això és penal, està mal escrita aquesta normativa.
És que jo crec que el segon... Jo és que el segon no li veig... O sigui, per mi el segon hi ha error.
Estem arreglats. Tingut un penal també, la primera per al Johan Cruyff, més clar que els dos que hem vist al Madrigal, sense ser tampoc el penal més escandalós de la història. L'ha fallat el Barça, 2-0, guanya l'equip de Giraldez.
I ha començat la segona meitat, de fet portem ja 3 minuts d'aquest segon temps, amb el 2-0, sense ocasions. És veritat que Chernorchuk ja està a punt de rematar una centrada una altra vegada atacant el segon pal, però ha estat la jugada del moment més perillosa d'aquesta segona meitat. Tenim assistència, la xifra és boníssima, 5.098 espectadors avui al Johan Cruyff, la segona millor entrada temporada en aquest estadi. Si en Marc Andrés m'ajuda, la primera va ser Real Societat?
No, Llevant.
Llevant, perdona. Hi havia dos grans partits. Llevant, que el Barça va guanyar també pels pèls.
Sí, patint. De fet, va guanyar 2-1 i amb el Llevant apretant fort, collant, de fet, més ben dit, els minuts finals i posant en molts, molt seriosos problemes al Barça. I ara que dius aquesta xifra d'assistència, 45 persones han faltat per... Bé, 46, més ben dit, han faltat per superar el rècord d'aquell dia. Contra el Llevant hi van ser 5.143 espectadors al Johan Cruyff avui, doncs com deies tu Gerard, 5.098.
Sí, sí, no, la veritat jo de fet quan venia cap aquí ja he vist que avui dic, uf, avui hi haurà gent. Bé. I com sempre, perquè sempre estem per sobre dels 4.000 espectadors. És veritat que tenia el record de l'últim partit contra l'Alama, que era un dia fumut i que a més era el coer, i bé, hi havia molts ingredients.
França,
tampoc...
Hi havia el França-Anglaterra de Mundial.
Sí, hi havia el Mundial també en joc, etcètera, etcètera. Aquell dia hi havia una xifra d'espectadors inusual, però
1.700.
Baixa. I avui sí que he vist que dic que avui hi haurà gent i no és que hi hagi hagut gent, sinó això, fregant el ple avui al Johan Cruyff.
Bé, és que si de fet, si treus aquest partit contra l'Alama, que són això, 2.758 espectadors, et queda que la resta de partits, la resta, en aquest cas, els altres 6 partits que s'havien jugat avui al setè, doncs la xifra més baixa d'espectadors és de 4.420 espectadors, és a dir, estem parlant de molt bones xifres, de molt més d'un 50% d'assistència. Per tant, l'afició que està responent partit rere partit amb només aquest asterisc del dia de la Lama, perquè també, doncs, tant el Johan com el Camp Nou també s'ha respost molt bé.
I tant que sí. La juga el Sevilla. És que estava veient a Maria Elena Fort, no sé, li estava preguntant alguna cosa a Alexia Putella, segurament que com va aquest procés de recuperació, no? De la lesió. Ja l'hem vist fer cursa contínua, que ara queda a veure perquè la veiem al damunt del terreny de joc, però els terminis que vam explicar en el seu moment aquí a RAC1 es van complint, i per tant, veurem si aquest mes de març és el dia, el mes, en aquest cas, que veiem debutar o tornar a la gespa Alexia Putellas.
aquí també, per molt que cada jugadora sigui un món i tot sigui diferent, també ens hem de fixar una mica, no, en els...
Mariona! A punt de fer el tercer al Barça, perdona, Marc, perquè l'ha engaltat Mariona dins de l'àrea, jo diria que amb l'exterior del peu dret, perquè ha anat fent una corba interessant la pilota de fora, de dins cap en fora, i això ha fet que finalment no acabés entrant, eh? Per ben poc, Mariona no s'ha estrenat també avui aquí al Johan Cruyff, la pilota ha marxat fora, servei de porteria pel Sevilla.
Ara que has dit, em sembla que amb l'exterior et donarem de moment la raó com els bojos i després ja t'ho confirmarem per veure aquesta ocasió de Mariona, que bé, si no m'equivoco, és la més clara, no?, de moment que, del Barça en aquesta segona
sí,
part.
Sí, sense cap mena de dubte. Deies de que cada jugador és un món?
Sí, però just abans de l'últim partit contra el Rosengart al Camp Nou de Champions, Jana i Catacoll van tornar a fer treball amb l'equip, d'entrenar amb l'equip. Són dues jugadores que també s'estan recuperant d'un lligament encreuat. En el seu cas es van lesionar o van caure en l'espai d'una setmana el febrer-març de l'any passat, és a dir, el febrer-març de 2022, però sí que és veritat que estan complint plaços com han fet Bruna, és a dir, estan en les mateixes dates o dies que Bruna, i Alexia sí que sembla que va una mica més avançada, per això potser aquest març o principis d'abril podria ser la data indicada, evidentment, però en una lesió tan recurrent com és aquest lligament encreuat, de fet avui ha caigut una nova jugadora, en aquest cas de la Reial Societat, doncs el més important aquí sí, aquí sobretot, és recuperar-se bé i no escurçar terminis i jugar-te-la una mica, perquè el risc de recaiguda és fort, perquè mira, de fet, la jugadora de la Reial Societat, que és Cecília Marcos, és cert que li ha tocat el genoll o no havia tingut res, però és que ja n'havia tingut un altre a l'altre genoll.
Quin bon control ara i quin dribbling de Keira Walsh, posa dins de l'àrea, buscava això ara, jo crec que també hi havia per allà Lucy Brons, que passava sense voler per la jugada, al final no acaba perdent la pilota al Barça, intenta sortir al Sevilla, però és molt dir perquè en el duel Txernodorchevich li ha guanyat la partida a Kainova i la torna a tenir el conjunt blaugrana. El tema meu amb Mariona i Pàtria, a l'esquerra Rolfo Mariona, li torna a la jugadora sueca, se'n va de fora cap a dins, buscava la passada entre línies cap a Pàtria, ha tallat a Payne, que envia la pilota cap amunt, li toca a Rolfo, serà servei de porteria favorable al Sevilla. Sullastres, que ja posa la pilota en joc, mira, més ràpid ara que no passa en el primer temps, però el Sevilla s'equivoca, regala la pilota al Barça, això a la frontal, d'esquenes a porteria, Mariona s'emporta l'esfèrica, entra dins l'àrea pel costat esquerre, es creua bé Massaguer, envia la pilota a corna, servei de cantonada favorable al Barça, i va Mapi León, que ja ho hem comentat també en els partits de Lliga de Campions, amb la baixa d'Alexia, s'ha fet amb gairebé totes les jugades d'estratègia, els corners, però també les faltes, i la veritat és que raons no n'hi falten, perquè pica tot de meravella, té un peu esquerre espectacular.
Tres gols de falta directa aquesta temporada, tres golaços de fet, Villarreal, Atlètic de Madrid i Rosengart, si no vaig equivocat.
A la contra, el Sevilla vol fer alguna cosa, però és molt superior Lucy Brons defensivament a la jugadora andalusa Llamas, que a més és que era una central, en una posició que no li tocava. Paredes ara s'equivoca, perd la pilota, la recupera d'Ainova, l'apertura cap a la dreta per Payne, aquesta busca més cap a la dreta encara per la passada en profunditat per Imma Gavarro. Fora de joc, posició antirreglamentària d'aquesta futbolista, Marc, que només té 20 anys, però que va ser la màxima golejadora de l'últim Mundial Sub-20, no?
Sí, és una jugadora que és molt interessant. Evidentment, quan sempre parlem del Barça i la diferència del Barça amb els altres equips de la Lliga, costa veure, no?, jugadores que destaquin, però Imma Gavarro és una futbolista molt interessant de present i de futur, realment, en aquest Sevilla i també en el futbol espanyol. Com dius, en aquest Mundial, on, per exemple, Vicky López i Salma Parayuelo de Blaugranes, les Blaugranes van ser campiones del món sub-20, doncs Imma Gavarro va ser la màxima golejadora, marcant en gairebé totes les eliminatòries i sent una mica la líder de cara a porteria d'aquesta selecció que va aixecant aquest Mundial.
Anem vols acabar l'últim partit de preparació a Benidorm de la selecció espanyola amb victòria 31-20 contra Argentina, aquest torneig internacional, preparació del Mundial, aquest Memorial Bárcenas històric que va canviant de seu, en guanya Benidorm. pendents demà segurament, o veurem quan, de la convocatòria definitiva del seleccionador Jordi Rivera, seleccionador català del combinat espanyol per jugar aquest mundial aquest proper mes de gener. Vaja, aquest mes de gener.
Ara hi havia fora de joc un altre cop de Payne. Mira, la Laura Fam diu que si fem tot el partit. Sí, clar, jo li he de dir que sí. Amb el Superesports, sí, sempre, Laura Fa. Però si no hi ha ningú que jo... O sigui, ningú millor que jo pot explicar el partit.
Endavant.
Igual estem fregint l'orella de la Laura Fa, eh? Sí, sí.
Anava a dir... Avui que parlem de canvis del reglament, de les mans, un altre tema a tenir en compte és el de les faltes directes. Ara que en Marc comentava que ha marcat 3 gols Mapi León, no crec que... Vaja, no n'ha marcat gaires més el Barça femení, no?
De falta directa?
Sí, aquesta temporada.
No, aquesta temporada només...
Però és que els gols de falta directa en el futbol masculí han baixat d'una manera exponencial. No sé si és que els àrbitres no situen bé la tanca, tot i l'esprai, o si físicament els jugadors són més corpulents que fa uns anys, jo crec que la tanca s'ha d'endarrerir més. O sigui, el Barça, l'altre dia ho comentàvem, no marca un gol de falta des del maig del 2021, quan marxa Messi.
Tota la temporada passada en blanc
i aquesta,
i el que portem d'aquesta.
Clar, i home, el Barça, d'acord, potser no provoca tantes faltes com abans a prop de l'àrea, potser tampoc té un llançador tan bo com Messi, però té bons llançadors. I clar, un any i mig sense marcar un gol de falta, potser és que és un tema que també la International Board ha de bé, que en lloc dels 9 passes de torn, doncs estigui 10. No sé. Alguna cosa per afavorir el llançador. Jo crec que és un tema que... Bé, per beneficiar l'espectacle, no? Perquè hi hagi més gols, més alternatives en els partits, pot ajudar.
Per cert, tenim...
Avui xoc... solucionem el futbol, eh?
Sí, 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 ho estic veient ja. Tenim un xoc cap en cap, Paredes-Martín Prieto, recupera ja Paredes. Martín Prieto encara es dol al terra de genolls, però ja sembla que es va reincorporant.
Aquí evidentment no estic dient que Paredes estigui dolguda o que l'hagi de canviar, però aquí evidentment qualsevol mínim gest de petita molèstia o de petit moment de dubte, Giraldez mourà la banqueta i farà un canvi sense dubtar-ho, perquè al final el partit ara mateix el Barça, pel que estem veient, el té controladíssim.
Mira, ara s'apropa la banqueta, parla amb el metge del Barça, però sembla que continuarà. Estava pensant, Puig, que després, si vols, li puc preguntar a Laura Faga què li està semblant el partit i tot això, o seria molestar-la massa.
No crec que la molestis. Vull
no.
Dir, Laura fa encantada de col·laborar amb la transmissió del Superesforç.
No, vull dir que... Com que s'ha girat dient si fèiem tot el partit...
Mira. Però molesta, s'ha girat molesta.
No ho sé, no ho sé. Potser... Home, és veritat... Saps què passa, Puig? Que és veritat que tens a una persona xerrant, no durant tota l'estona, però gairebé a un metre. Però, escolta, t'està narrant el partit. Què més vols?
Exacte.
Què més vols? Però no. Pensa una cosa. Hem estat a camps pitjors. Hem estat al camp del Betis, que aquests es giraven, però... quan es giraven ja veies que tot tremolava, eh? Vull dir que fins i tot et podien estirar el cable de la línia. Però no, aquí estem molt tranquils, la veritat.
Per cert, el bàsquet Girona trenca el partit, esperem que ja de forma definitiva. Fuenlabrada, últims 7 minuts, guanya de 15 l'equip d'Ito. Fuenlabrada 57, bàsquet Girona 72, 20 punts de Quino Colom, l'home destacat del partit. Ha fet un tram de final de tercer quart i un inici d'últim quart molt bo l'equip gironí, que de fet no ha rebut cap bàsquet encara en aquests primers 3 minuts de l'últim quart. 57-72 guanya el bàsquet Girona.
Aquí el Johan Cruyff, un quart d'hora de la segona, 2-0.
A tot això, Ballera, perdona, ha tornat tothom, eh? Martín Prieto, Paredes, no hi ha hagut cap
sí.
problema o algun canvi?
Ha tornat Martín Prieto, sí, la tenim al damunt de la gespa. Paredes, de fet, no s'havia ni tan sols retirat del terreny de joc. Martín Prieto s'ha reincorporat i, per tant, les dues futbolistes que havien topat cap amb cap ja són al damunt de la gespa.
Dos finals de la Champions femenina d'hoquei patins, que començava avui en la seva primera jornada. Victòria del Cerdanyola 10-0 contra el Nantes i victòria del Manlleu 1-3 a la pista del Liceo. Ara en joc aquest Vilassana Acadèmico de Fèria, que és l'últim partit amb representació catalana en aquesta Champions femenina d'hoquei patins.
Primer quart del Barça a la segona, no m'està agradant massa. No sé si a tu, Marc, t'està agradant, però jo crec que ha baixat una mica el pistó.
Sí.
I a la primera, així com dius, 2-0, encara el partit està viu, però el Barça el podia haver sentenciat perfectament, a més amb el penal. Ara per parlar, potser marca el tercer el conjunt blaugrana, la centrada de Brons cap endarrere, cap a Pina, no, el rebot li queda a Walsh, la pilota que encara és morta viva dins l'àrea, fora de joc de Chernogorchevich, que s'aprofitava del rebot però estava en posició incorrecta.
La realitat és que més enllà d'aquella de Mariona amb l'exterior, que sí que ha estat amb l'exterior, doncs poc més, la veritat és potser el que tu dius, que el Barça ha sortit amb una marxa menys. A mi és un equip que m'agrada molt sortint de vestidors, però avui no està fent, o no se l'està, no està semblant que estic fent els esforços com per guanyar el partit, potser veient com el té de controlat i també que ja no només entre setmana, sinó que dimarts ha de viatjar cap a Pamplona, que no és un viatge llarg, però és igual, ha de viatjar per jugar al Sadar, aquest partit de Copa de la Reina contra Osasuna, doncs potser està una mica amb aquesta marxa menys també amb el cap, no?, en aquesta eliminatòria de Copa de la Reina. A més, ja han passat el minut 60.
Partit únic, això, Marc?
Correcte, sí, partit únic al camp de l'equip de menor categoria, en aquest cas, com és el Osasuna, que està a Primera Federació, que és el nom que rep la segona divisió del futbol femení. I bé, ara que passem una mica més, del minut 60, no m'estranyaria que comencés a moure la banqueta Giraldez, perquè és el que sol fer, normalment. El quart d'hora de segona part, si el partit està controlat, és quan es comença a moure la banqueta.
Triple camp, ara l'expliquem. Abans d'atacar el Barça, Pina, amb Patri, aquesta amb Kera Walsh, obertura a la dreta per Brons, tot això a la frontal de l'àrea del Sevilla. Endarrere cap a Paredes, aquesta amb Mapi, el Barça que ho provava per la dreta, doncs no ha pogut, per l'esquerra, Mariona, al mig, en Patri, de segones una altra vegada en Mariona, la paret cap a Patri, que s'enterra dins l'àrea per la banda esquerra, la centrada, a punt de rematar-lo, això ara serà corna, i ha llançat al terra Llamas, entraran Aitana, Salma i Marta Torrejón. Aitana entra de moment per Mariona. Aquest és el primer canvi que fa Jonathan Giraldez. Ai, espera't, que no funciona el cartell, eh? No arranca, eh? Li pregunta la quarta àrbitra a l'assistent. Aitana diu que s'hi pot entrar. A l'Aitana sí que ha ensenyat el dorsal, però la resta no. Mira, Pina, Mariona i Browns. Ja ens han... O sigui, la megafonia ja sabia els canvis, però el cartell que no funciona.
Doncs si li fem cas a la megafonia, són canvis,
sí,
absolutament...
Sí, són aquests. De fet, han fet els canvis sense ensenyar-ho al cartell, que continua sense funcionar.
Fantàstic. Doncs mira, els canvis són absolutament naturals. Si no, em sorprèn Giraldez posant a Salma Parallola a la dreta i Chernogorchevich a l'esquerra. Llavors el que seria és Salma a l'esquerra, Aitana d'interior ocupant la posició de Pina, per tant l'interior dret, i Marta Torrejón ocupant la posició de Brons, que és la seva natural a dia d'avui, que és aquest lateral dret de la defensa del Barça.
Ara sí, funciona el cartell, i amb retard, però han informat
a les
graderies. Sí, a més feia pampallugues, vull dir que potser són d'aquelles que no van massa bé, s'han d'anar canviant ja. S'han d'anar canviant.
No han arribat els Reis al joc.
No en tant en tant. Sí. Salma a l'esquerra, Chernogorchevich a la dreta, Aitana d'interior i, efectivament, Marta a la posició de Brons, és el que deies. Marc, hi ha doble canvi també al Sevilla, marxa Martín Prieto, no sé si encara una mica convalescent d'aquest cop amb el cap amb Irene Paredes, cap amb cap. Entra Ana Franco i també Martínez, Jessica Martínez. Entren 9 gols de cop, perquè Jessica Martínez en porta 5 i Ana Franco 4. Eren dues jugadores que avui començaven a la banqueta, però que entre les dues han fet 9 gols en aquesta lliga.
I és que aquesta és la cosa, potencial ofensiu aquest Sevilla en té. De fet, els que segueixin l'altre equip català, no?, de la primera divisió, recordaran que el Sevilla va guanyar 5-0 al Levante de les Planes. És cert que era l'equip local, és cert que va tenir una mica de fortuna en alguns dels gols, però va guanyar 5-0 al Levante de les Planes,
i és, vull dir, és un resultat que podia explicar el potencial ofensiu que tenia el Sevilla, però que no està demostrant amb cap mena de regularitat, i per això ara mateix està amb 14 punts, 2 per sobre precisament d'aquest Levante Las Planas, 3 per sobre del descens que ara marca el Villarreal després de que l'Alavés hagi guanyat avui.
Ja em sap greu, però hem d'imputar a la quarta àrbitra el fet de que no es veiessin els números, eh? Perquè hem vist clarament com l'ha estat l'assistent qui l'ha ajudat a dir no, això va així. I a partir de llavors s'ha fet la llum. O sigui que no és culpa del Barça.
No. A la Lliga Masculina de Voleibol, el Barça ha perdut 3-0 a la pista de la Tèxtil Santanderina. La Lliga Femenina encara tenim jugant al Sant Cugat, de moment perdent 2-16-1 a casa contra la Barca de Menorca.
Ja en marxa a Mallorca, en aquest cas. El Mallorca 0, Valladolid 0, 7 de la segona part, sense
per
gols.
Para Lluelo, ui, Txernogorčević ha fallat, un gol cantat. Li ha passat la pilota per sota la bota dreta. Havia, a més, d'empènyer l'esfèrica. Oixola també hi arribava pel mig, però la pilota anava molt forta i era clarament per Txernogorčević el segon pal, ocasió claríssima per fer el tercer. I deia Xavi,
no, què reies, Marc, em deia Barca, clar, la Barca dona de ser
no, és un voleibol que m'estic, no de veure'l, però m'estic aficionant últimament al voleibol. Bé, bueno, gràcies al que està fent el canal aquest, el Super 3 nou que estan fent a Catalunya.
Ah, sí?
amb una sèrie de voleibol, eh?
Jo estic vibrant. Com a referent.
Exacte.
A la nostra època hi havia aquella de, com es deia?
De voleibol?
Sí, home, que eren Sergio i Juana, no? Em sembla que eren els dos protagonistes. Ostres, no sé si, com, no, si, no vaig... si es titulava... Juana i Sergio, sí. Son dos enamorados.
Dos fuera de sèrie.
Dos fuera de sèrie, es deia?
Dos fuera de sèrie. Almenys en la versió que va arrivar...
Era coneguda, oi que sí, Ivan Caral, era coneguda com Juana i Sergio. I era amb el voleibol com a, també, com a estem, tema central.
Però dibuixos animats, estem parlant.
Sí, dibuixos animats de 90 manga.
Però tu manga, potser?
Bueno, però no, era anime, però vull dir que eren... que era una sèrie així de
sí.
Romanticota, diríem, no? De dibuixos. Jo t'he de dir que no la mirava gaire, però aquesta cançó es va enganxar durant molt temps.
Ostres, no. A mi no em va arribar.
A Itàlia era els 80, diuen Punti Prat. Jo crec que aquí va arribar una mica més tard, eh? Jo crec que és...
Però la feien a una privada?
Jo crec que és Telecinco, no?
Val, doncs així en quadra, perquè clar, és el que he dit sempre, que allà va trigar més a arribar a Telecinco.
Jo crec que és de l'època de Campeones, més o menys.
Sí,
és això. Quan va arribar Campeones aquí amb Oliver i Benji, per allà en aquelles dates, també va arribar aquesta.
A l'Empordà tot això va arribar més tard i ja no em devia... Clar, allà Twin Peaks, per exemple, no.
No, Laura Palmer, no.
No, ja, sí, te pintaves a l'oli.
Encara és viva, Laura Palmer, a Palamós.
Sí.
Mica de vuelo cebolleta. Tornem al 2023. Minut 23 precisament de la segona part, Barça 2, Sevilla 0.
Sí, en una segona part on passen menys coses, però mira ara Aitana, condueix la pilota, camp contrari, continua Aitana, fa la diagonal, obté l'obertura cap a la banda dreta, cap a Marta Torrejón i fa la passada. Partit s'ha ensupit en aquesta segona part una mica més, tot i que el Barça continua arribant, però em sembla que ho fa de més afogonades, no tant com en la primera, en què el ritme era altíssim i la circulació de la pilota també.
No, crec que podem definir la segona part com avorrida al final. Ja no és només el tema que el Barça no estigui arribant, sinó que també...
Mira la passada, Patrick, cap a Salma, boníssima, Salma! Golàs! Això sí que no és ensupit, deliciosa la passada de Patrick! Amb el peu dret, amb efecte, fins i tot no era gens fàcil fer-la. I Salma entrant dins de l'àrea de primeres, no s'ho ha pensat, amb la cama esquerra, pel pal curt, enganxat a l'escaire dret de la porteria, defensada per Sullastres. Fa el Barça el tercer. El Barça sentencia ja de totes l'enfrontament. Barça 3, Sevilla 0, 20 minuts pel final.
D'una que té gol, eh? Aquesta també, Marc, una més afegint aquesta llista de golejadores àmplia que té el Barça 22-23.
Absolutament, i de fet, ara abans dèiem les dades, Clàudia Pina, que havia fet el seu sisè a la Lliga, ara és màxima era màxima golejadora del Barça, ara ho empata Salma Parayolo també amb el seu sisè gol, que és una jugadora que, recordem, no hi és, no ha jugat tota la temporada. De fet, les primeres fases de la temporada va començar lesionada, perquè de fet, abans que parlàvem del Mundial Sub-20, doncs va arribar lesionada a Salma Parayolo d'aquest Mundial. I bé, no és una jugadora que hagi tingut molts minuts precisament per això, però des de que els ha tingut, doncs està demostrant que té talent, que té gol i que pot decidir partits. Avui és cert que no decideix aquest gol al partit, però hi ha hagut d'altres vegades que amb la pilota als peus Salma sí que ha donat la victòria al Barça.
Bona Gardel amb l'esquerra.
Sí.
A dalt, impossible per la portera. Molt bon gol de Salma Parayuelo.
Porta guants.
Sí, una altra que no aquesta temporada, però la que ve segurament, o veurem, discutirà també si ha de formar part o no de l'onze de gala, Salma Parayuelo. Aquest any entra que va arribar lesionada, que li costa d'entrar i això, però és una jugadora cridada, evidentment, a ser puntal importantíssim del Barça del futur.
Sí, és una futbolista que és fitxatge de present, perquè ja ha demostrat que té talent pel present, però també de futur. De fet, si mirem els contractes de les jugadores del Barça, Salma Parayuelo és l'única de la primera plantilla com a tal que el té fins a 2026. La resta, 2025 o menys, i després és un cas a part, Vicky López, que és dinàmica de primer equip però juga amb el filial, que està el 2027. Però és això, Salma Parayuelo se li va fer contracte aquest estiu fins al 2026, evidentment apostant clarament per aquesta jugadora que ja va decidir deixar l'atletisme, dedicar-se al futbol i fitxar pel Barça.
Passada de Patri és boníssima també, eh?
Sí.
Vull dir,
I de fet...
És que és difícil d'imaginar fins i tot, perquè va amb un efecte ideal perquè hi arribi Salma i no abans la defensa. Sí. M'ha semblat sublim.
Això sí, ens miràvem amb Molló perquè la posició de Salma és d'aquelles que també s'hauria de revisar de diferents plànols de càmera, perquè a mi m'ha semblat que està una mica més avançada.
Dels tres gols no em val cap, Ballera. Així de clar. No, poca broma, eh? Potser dels tres, si tira en línia de bar, podria ser que la línia decidís que eren tres posicions incorrectes.
Podria ser.
Encara estem lluny, no?
Jo crec que una sortiria cara, però pot ser.
Contra el Sevilla, la centrada lateral, era una falta lateral que s'ha passejat per la frontal de la petita, ningú l'ha tocat, per tant, servei de porteria pel Barça. Deia que encara... Crec que tardarem bastant, no?, en veure el VAR a la Lliga F.
Sí. Mira, de fet, parlava fa uns dies amb la presidenta B. Álvarez, és cert que fora de micròfons, però tampoc parlàvem de temes molt concrets, però clar, començava ella a enumerar totes les coses que s'han de fer.
Sí, no, veus, clar, potser aquesta és l'última.
I veus el VAR com una cosa, sí. però molt llunyana, clar, perquè és que s'ha d'adaptar al tema de televisiu, que si s'ha de donar millor tracte en el sentit de fer prèvies o tenir un enviat a cada partit per fer declaracions. Evidentment, en tema d'equipaments, la gespa, les fitxes de les jugadores, quan han de cobrar, perquè s'està negociant ara mateix el conveni. I comences això, a fer una llista llarga, i penses, bueno, quan? Vull dir, doncs un tema del VAR, jo crec que mira, l'altre dia que escoltàvem a la porta dir la Superliga pel 2025, doncs mira, el VAR a la Lliga Femenina jo no crec ni que arribi ni al 2025.
I jo en el tema televisiu hi afegiria, per mi important, que hi hagi un partit mínim, jo diria un parell, fins i tot, de cada jornada, i un d'ells que fos dels grans, Barça o Madrid o Atlético o Llevant o Real Societat, en obert en un canal de TDT, per entendre'ns.
Sí que és veritat que aquest any tens el partit a gol.
Que és a YouTube, però sí, n'hi ha un.
Un a gol, però mai és el del Barça,
clar,
per exemple.
Llavors, jo crec que això és important. Que tothom tingui accés, ja sé que bé, molta gent té internet avui en dia, que al final no fan per YouTube. Però jo crec que encara, com més fàcil ho facis, jo crec que la Lliga encara està en un punt que s'ha d'expandir en aquest sentit.
Sí, per molt allò que es diu ara, no?, que ja ningú mira la tele, l'esport, sí, quan és més vist, és quan el fan per la tele. Sí. I per la tele vull dir per un canal que té tothom.
Gratis.
Per molt que digui. Sí.
Mapi Marta! A punt d'arribar al quart. Ha rematat tot sola Marta al segon pal, però el ninot, com dèiem abans d'això, ala, se l'ha trobat sollastres, perquè la rematada era un pam de la portera del Sevilla. Al final serà servei de porteria pel Barça. Hi ha canvis, per cert, ara us deixo acabar els canvis. Bruna Yengen marxa, Oshoala i Walsh, potser? I Walsh, exacte. Els dos canvis cantats. Giraldi ha tirat de manual en els 5 canvis avui, Marc.
Sí, sí. No, totalment normal, per dir-ho així. No sé si es podria dir d'aquesta manera. Però sí, canvi de posició per posició, pivot i davantera en aquest cas.
Guanyarà el bàsquet Girona el seu partit a la pista del Fuenlabrada. Som ja a l'últim minut d'aquest enfrontament.
Sí, 33 segons pel final i guanya de 8. Fuenlabrada 75, bàsquet Girona 63. Per tant, encadenarà dues victòries en aquest inici de 2023 l'equip d'Aito García Reneses i respirarà força tranquil·la la classificació de la sèrie.
25 punts de Quino Colom avui amb 6 de 8 en triples.
Déu-n'hi-do.
Pel base dels gironins. Marc Gasol. Ah, mira, ha anotat un punt ara, perquè estava sense anotar.
Sí, sí.
Amb 9 assistències, això sí. Uf.
9 assistències?
Sí, sí, 9 assistències de,
un animal.
De Marc Gasol amb 7 rebots, però estava amb un 0 fins ara que ha anotat un tir lliure.
Quina bèstia.
Mira, a tot això, Puig, mira, ara que deies el tema de televisió, de que és molt més fàcil seguir l'esport si el fan per televisió. Per posar un exemple molt bàsic, ens anem aquest estiu. Televisió Espanyola va oferir a l'últim partit d'Espanya a l'Eurocopa, que va ser d'Espanya-Anglaterra de quarts de final, 3 milions i mig d'espectadors van seguir la final en el minut d'or, per dir-ho així, del partit, 3 milions i mig, i després, si ens anem, per exemple, a la final d'Anglaterra, a la BBC, 17 milions i mig de persones van seguir la final de l'Eurocopa. Amb tot el respecte a YouTube, un partit és molt difícil que ho aconsegueixi.
Sí, sí. I això jo ho dic ara de la Lliga Femenina de Futbol, ho parlo també de la Champions Femenina de Futbol, que jo crec que és un error que els partits no es facin en obert, com passava abans amb el futbol masculí, i en d'altres esports. Per exemple, el Campionat del Món de Motociclisme ha pagat caríssim, per mi, el pas a la televisió de pagament. La Fórmula 1, 3/4 del mateix. El pàdel aquest any també ha fet el pas. Error. A mitja temporada, la meitat de tornejos han obert. És que al final o ets un esport, jo crec, com futbol i una mica de bàsquet, o la televisió en pagament no et surt a compte, perquè al final els teus patrocinadors no tenen visibilitat, perquè la gent deixa de seguir aquest esport.
A veure...
Hi ha afició una mica enfadada, el Johan, no?
Sí, és que jo m'estava fixant una altra cosa. Engen, no pot. Acaba d'entrar, no? Ostres. Cuixa dreta. Ostres. És estrany, perquè ella anava dient a la banqueta que s'esperessin, i jo em pensava, potser és un cop, perquè si saps que tens una lesió muscular no cal que s'esperin massa, la tens, no? I ella ha anat dient de forma repetida espereu, i al final s'ha deixat caure a terra i ara mateix està sent atesa. El Barça no té més canvis, veurem si haurà d'acabar amb 10 el partit o no, però està sent atesa Engen, mentre ja canvia el Sevilla, entra el Modena amb el 16 i marxa Gavarro, i Engen, que marxa coixa del terreny de joc, veurem què té. Jo crec que es tocava la cuixa dreta, veureu també per la televisió, i no pot, ha de marxar del terreny de joc, i per tant el Barça jugarà amb 10 el que resta de partit, que són 11 minuts més l'afegit.
Haurem d'estar pendents de què diuen, si diuen alguna cosa dels serveis mèdics d'aquest contratemps físic que té el Barça de Jonathan Giraldez. Què diu el Xavi a Twitter, a Molló?
Doncs ens envia una foto de Juana Hazuki, la jugadora de voleibol de la qual parlàveu, sí. Mira.
Així hem crescut uns quants, i aquí hem arribat. Dic, per si voleu canviar alguna cosa de l'educació dels vostres fills, encara hi sou a temps. S'acaba el partit del bàsquet Girona amb victòria, una més per l'equip d'Ito García Reneses. Mollom.
Sí, ha guanyat el bàsquet Girona el seu partit, finalment ho ha fet per 8 punts de diferència, 75-83. S'ha acabat el partit i, per tant, nova victòria pels gironins amb Quino Colom, com dèiem, jugador més destacat del partit, amb 25 punts.
A 3 quarts de 9, Barça Betis, Joventut Granada en aquesta Lliga ACB. Demà a les 5 al Nou Congost, allà hi serem també amb el Marc Mundet. Un màxim Manresa Saragossa, que és també de vital importància, entre dos equips empatats en aquesta zona baixa de la classificació, per l'equip de Pedro Martínez. Al Johan Cruyff li queden 10 minuts més l'afegit en aquest Barça 3, Sevilla 0, el Barça amb 10, Gerard?
Sí, el Barça amb 10, el Barça amb 10 futbolistes, perquè, com diem, ja ha fet els 5 canvis Jonathan Giraldez, i Engen no ha tornat. De fet, ha marxat coixa, molt coixa, cap al túnel de vestidors, ni s'ha assegut a la banqueta, suposo perquè ja li facin la primera revisió, la revisió inicial, de veure què pot ser. Aquesta lesió d'Ingrid Engen, que de moment és l'única nota negativa que ens deixa el partit, per molt que el Barça avui no estigui especialment encertat de cara a porteria, potser és veritat, la segona meitat no està sent brillant, però en fi, els gols podien haver caigut també amb molta facilitat.
Sí, mira, això que deies d'Engen, ho confirma el Barça al seu compte de Twitter, s'ha lesionat Ingrid Engen i el Barça acabarà amb 10 futbolistes. Evidentment, de moment no donen cap notícia, suposo que a la roda de premsa Jonathan Giralde dirà que no sabem res perquè hauríem de fer més proves, però evidentment a nivell de rotació és una baixa important, perquè també recordem, Engen va ser titular a la posició de central contra el Bayern de Munic quan Irene Paredes no va poder jugar, per tant sí que és cert que normalment és més pivot interior i ocupa el mig del camp, però també està sent la tercera central si ens fixem en el que ha fet Giraldez aquesta temporada. Per tant, una Ingrid Engen que estava rendint molt bé, que a més recordem acaba contracte aquest juny de 2023 i que el club té interès en renovar-la, però hi ha dubtes de si es podrà renovar, perquè al final a Engen no se li pot oferir un rol de jugadora important com és el que potser està mereixent una jugadora amb el seu talent.
Ara que volia parlar amb Laura Fa, veig que ha marxat, tu. Ja no s'ha quedat els últims 10 minuts,
Per evitar els embussos, no ha marxat.
Exacte.
Sí, sí.
També va al Palau i Ballera, segueix-la.
Potser va a Badalona, ella que és de Badalona.
Ah, és veritat. Clar, no, ella segueix bastant a la penya. Potser sí, potser penya, ha fet tarda d'esport. Li hem de preguntar... Xavi Gálvez.
No, potser va a sopar,
Li hem de dir al Xavi Gálvez que si la veu, que ens ho digui. Perquè, ara. Sí... Ha marxat, sí. De fet, potser ja ha marxat fa una estona, però ara que m'hi he fixat no hi és, ja.
D'aquí una hora i 3 minuts, Espanyol-Girona, a Cornellà al Prat, i tenim ja 11 d'uns i dels altres. Anem cap allà, cap a Cornellà al Prat. Joan Camí, hola, bona tarda, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Xavi Puig.
Joan, ja sabem amb qui surt a jugar l'Espanyol, per tant, resolem el dubte. Juga o no juga Sergi Darder?
Juga Sergi Darder.
Gol del Barça.
I gol del Barça. Espera, que no cantem el gol del Barça.
Suposo que juga Sergi Darder, però ha marcat el Barça. Marca Salma Parayuelo. Assistència a Aitana Bonmatí. El quart, passada de la mort, molt fàcil, Salma. El segon en el seu compte particular. Últims 7 minuts ja de partit, més l'afegit. Barça 4, Sevilla 0, Parayuelo.
Juga Sergi Darder a l'Espanyol. I qui més juga, Joan?
Semblava que estigués preparat,
sí,
eh?
Sí.
L'Espanyol, que surt amb Álvaro Fernández a la porteria, defensa de 4, Òscar Gil lateral dret, Brian Olivan lateral esquerre. Atenció a l'eix de la defensa perquè no juga César Montes, ho fa Sergi Gómez al costat de Cabrera, mig del camp, doble pivot, ara ho dèiem, Sergi Darder ja recuperat, al costat un central avui reconvertit, Calero, mitja punta per Expósito, les bandes esquerra, Martin Braithwaite, a la dreta, Nico Melamed, i a dalt com a principal referència ofensiva, Joselu Mato.
Per tant, no hi ha grans sorpreses, no, Joan? La presència de Calero en el lloc de Vini era esperable.
Que està sancionat,
no?
Sí.
I potser, i sobre... clar, el centre de defensa, no? Amb el, clar, el desgast de César Montes, no? Segurament de la Copa deu haver pagat aquí, o
entenc, no? Entenc que sí, que per motius físics, recordem que César Montes va jugar 120 minuts l'altre dia en el seu debut amb la samarreta de l'Espanyol a la Copa contra el Celta, i que no ha arribat a temps, o que no està al 100%, i per això surt Sergi Gómez, que és un dels jugadors, juntament amb Clerc, que acumula més partits de Lliga consecutius sense guanyar. No dic, evidentment, que tots els problemes siguin de Sergi Gómez, ni molt menys, però és curiosa l'estadística. I una altra dada, Xavi, no hi és Lecomte a la convocatòria. Per què? Doncs perquè ha demanat marxar de l'Espanyol aquest mercat d'hivern. Després de la Transmis ja comentarem els motius i com pot acabar tot plegat.
Miquel Agut, la pregunta a Girona era qui faria d'Oriol Romeu, qui ocuparia el lloc d'Oriol Romeu al mig del camp. Com ha resolt el misteri Mitchell?
Ha resolt el misteri amb Ramon Terrats, que és qui jugarà al mig del camp en la posició que juga habitualment Oriol Romeu. És un 11 amb dos canvis en comparació amb el que va tancar el 2022 contra el Rayo a Montilivi. Entra Terrats en el lloc de Romeu i també entra Toni Villa en el lloc de Jan Couto. Gazzaniga a la porteria, Arnau, Santi Bueno, David López i Miguel Gutiérrez en defensa, Ramon Terrats, Aleix García, Ivan Martín al mig del camp, a una banda Toni Villa, a l'altra Riquelme. Tati Castellanos és el jugador més avançat d'un Girona que jugarà avui aquí amb la segona equipació, la de la Senyera, i que ja fa més o menys mitja hora que ha arribat a l'estadi. Moltes salutacions entre molts jugadors que han compartit vestidor. David López amb els de l'Espanyol, Brian Olivan amb els del Girona, per exemple. En fi, serà un partit amb germanola prèvia i amb tensió a la gespa i amb aquest 11 de l'equip de Mitchell.
Molt merder per arribar, Joan, o no, avui a Cornellà al Prat?
Déu-n'hi-do, hi ha molta gent que s'està queixant i ens està explicant, tot i que l'Espanyol havia dit que milloraria els accessos. Jo he vingut amb temps i no he tingut els mateixos problemes que vaig tenir entre setmana, però déu-n'hi-do, avui és dia de rebaixes, aquí hi ha un centre comercial just al costat, i la veritat és que hi ha molta gent. Veurem, perquè de moment ens segueixen arribant moltes queixes de socis i aficionats.